Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La neu ha estat protagonista avui durant tot el dia. Ha arribat al matí, sobretot, a la cota 0. Les primeres comarques enfarinades han estat la Selva i el Maresme, i en qüestió d'hores s'ha estès pel Baix Empordà, el Vallès Oriental i en alguns punts de la ciutat de Barcelona, on feia 8 anys que no hi quallava la neu. Ha causat la situació problemes a l'AP7, a l'A2 i a la N2, a la Selva i al Vallès Oriental, on el gruix ha estat de 5 centímetres, cosa que ha provocat, per exemple, entre altres incidències, un accident a Caldes de Malavella, a l'A2, que ha tallat el trànsit durant unes hores. A les comarques de Girona, una vintena d'escoles han hagut de suspendre les classes a causa de les nevades i tot ha afectat més de 7.000 alumnes. L'onada de fred que ha permès la nevada a Catalunya ha deixat temperatures que han arribat la matinada passada, per exemple, a 21 graus sota zero a la Cerdanya, on els termòmetres no marcaven aquest registre des del 2008. Canviem de qüestió. En plana política, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat avui que defensarà els drets dels diputats presos fins a les últimes conseqüències. Torrent ha visitat al matí Joaquim Forn i Oriol Junqueras a la presó d'Estremera i ha dit que els ha vist serens i bé, alhora que ha definit la reunió com a molt profitosa. El president del Parlament s'ha dirigit també aquesta tarda a Soto del Real per veure's amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. D'altra banda, Esquerra s'ha mostrat contrària a modificar la llei de la presidència, com demanava Junts per Catalunya, per permetre una presidència simbòlica de Carles Puigdemont des de Bèlgica. El portaveu de la formació independentista, Sergi Sabrià, ha assegurat que no li consta el nom d'El Sartadi com a candidat alternativa consensuada per presidir la Generalitat. I una altra qüestió, el jutge del Vendrell, que porta el cas del 3%, ha demanat a l'Audiència Nacional que se'l quedi. Ho fa perquè diu que, com suggeria la Fiscalia, l'Audiència Nacional és el jutjat competent quan els delictes que s'investiguen perjudiquen l'economia de tot un país. El magistrat creu que la suposada adjudicació d'obra pública a canvi de comissions il·legals i donacions a fundacions de Convergència compleix aquest requisit. A més, diu que hi ha indicis que alguns dels empresaris implicats haurien enviat diners a l'estranger. Ara serà l'Audiència Nacional qui ha de decidir si es queda al cas. I en esports, València i Barça juguen a partir de 2:15 la tornada de la segona semifinal de la Copa. Es decidirà el finalista que s'enfrontarà amb el Sevilla en la final de la competició. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Foto de la Laura Roma. Moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura, la Laura menjant pizza a Roma.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, tornem al Plusval una setmana més aquí a Radio Estel, un programa que, com saben, produeix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, per parlar d'economia, economia amb valors. Hi ha una generació que està canviant la nostra societat, són els coneguts millennials. Però qui són i com són? Doncs avui ho coneixerem i ho farem amb l'Aleix Valls, que és l'exdirector general de la Mobile World Capital i actualment ell és el CEO i cofundador de Liquid Co. També ho farem amb l'Anna Boza, l'advocada, Jordi Cerezuela, director d'Ibermutu Amur i diplomat en management, i també amb la Mireia del Pozo, advocada titulada en tecnologies i comunicació. I ho farem també, òbviament, amb el nostre tècnic, amb el Jordi Carretero. Comença el Plusvalua, un programa que rep el suport de l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Aleix Valls, molt bon vespre.
Bon vespre.
La primera pregunta serà fins i tot una mica personal, perquè jo amb els meus amics tinc discussions. Jo no sé si sóc un millennial o si no ho sóc. Sempre vaig a la Wikipedia, vaig a qualsevol lloc i intento mirar quina és la data de coneixement, d'inici, d'aquesta generació. Quan comença? Qui són? A partir de quan són millennials?
En funció de la referència, però aproximadament al voltant de la generació que neix als 80. 80, 84 seria més o menys el que s'accepta que seria el punt de partida d'aquesta generació.
Jo que vaig néixer als 78, llavors ja no sóc millennial.
Per molt poquet, per 2 anys. Jo tampoc sóc millennial per 3 anys i això m'ha costat uns 30 anys d'esperança de vida, perquè l'esperança de vida dels millennials és d'uns 120 anys, mentre que els que venim de la generació anterior és al voltant dels 90. Per tant, per 3 anys m'han costat uns 30 anys l'esperança de vida.
I acaba a quina edat? A l'any 2000, potser?
Ara
aquest any... Els que el que van néixer l'any 2000?
Tot just aquest any és quan la generació que ve després dels mil·lennis, que és la generació Z, sí, que ja hem acabat l'abecedari, hem de començar a pensar quina és la pròxima, han fet els 18 anys. La majoria de la generació Z, la que ve darrere. Per tant, els millennials una mica ja s'han fet grans, que jo penso que és una cosa important, no? A vegades tenim una visió, es parla dels millennials com la gent jove, la gent de 15, 17, 18 anys, en absolut.
Els millennials
són adults que poden tenir 37, 38 anys, per tant, ja són els nostres companys de feina, els nostres clients o inclús els nostres caps.
De 80 a 84 fins a l'any 2000, aquesta és la generació coneguda com generació Y, generació també coneguda com millennial, però com és un millennial? Quines característiques tenen?
A veure, jo, en general, es parla del millennial. Hi ha un vídeo d'en Simon Sinek, que corre per internet, que té molts milions de views, que fa una reflexió molt interessant sobre què és el millennial i trenca una mica l'estereotip. L'estereotip del millennial és aquell que a vegades parlem d'un professional que és inconstant, en canvis de feina, que reclama canviar el món, però alhora tampoc hi ha un compromís real de poder fer l'esforç per canviar aquest món. I una mica la visió és, quan intentem analitzar quines són les grans fites que aquesta generació li ha tocat viure, des d'un punt de vista, si voleu, personal i professional. No? Aquesta generació s'incorpora al mercat laboral sobre l'any 2008, 2009, que és quan hi ha la gran crisi financera, i es comença una de les grans crisis més importants des del punt de vista econòmic. És quan ells, d'alguna forma, comencen a accedir al mercat laboral. L'any 2000, el 50% de les empreses que estaven al Fortune 500 a dia d'avui ja no hi són.
Per tant, el 50, eh?
El 50% de les empreses que eren llistades al Fortune 500 a l'any 2000, a dia d'avui ja no hi són. Però dir que ja no hi són al Fortune 500 és que ja no hi són, vol dir que ja no està l'empresa. És a dir, es troben un panorama professional totalment diferent. Això ho acompanyem que aquesta crisi financera, que pel 2014 arriba a Espanya, en forma també d'una crisi molt forta per accés al mercat immobiliari, on simplement troben precarietat laboral i troben dificultat per accedir al mercat immobiliari. I el que diem és que no volen tenir, no volen posseir. Jo una mica el que defenso és que no han pogut posseir. És a dir, no és que hagin renunciat al fet de poder tenir una casa, poder tenir un vehicle, una bonica segona residència a la Cerdanya. De fet, hi ha estudis que diuen que sí, que tenen moltes ganes de tenir casa a la Cerdanya. Però el que han fet és, si voleu, perquè és una clara generació, si voleu, hiperpreparada, i segurament també ha sigut un dels reptes del model educatiu que han rebut, se'ls ha sigut molt compliant, se'ls ha fet considerar que són especials, i el món els ha explicat que d'especials no en som tots o no en som ninguns. I el que han trobat, jo crec que han sabut fer virtut. Si veieu les grans startups que han crescut durant aquest període de temps, molt millennials, Airbnb, compartir la casa, Uber, utilitzar el cotxe d'un altre per moure's.
Economia col·laborativa, que es diu.
Sí, però és que la pregunta és, l'economia col·laborativa ha sigut volguda per aquesta generació o de la dificultat n'han fet virtut i n'han trobat l'oportunitat? A vegades, d'alguna forma, els estem assumint que tenen aquesta voluntat de servei, de no posseir per poder utilitzar, etcètera, etcètera. La pregunta és si és volgut o n'han sabut fer virtut de l'oportunitat. I l'altra és les carreres professionals, és a dir, la carrera corporativa que segurament altres generacions, com ha pogut ser la meva, ens hem trobat un relat corporatiu on tu podies començar de jove en una empresa i desenvolupar una carrera professional. Això ha desaparegut. La carrera corporativa és cada cop més difosa. L'esperança de vida actual d'una empresa als Estats Units és el de 7,8 anys. Per tant, és evident que segurament la carrera corporativa que en teníem d'entrada, de forma com un júnior, una persona sènior, hasta càrrecs directius, es va desdibuixant. Per tant, ens trobem mercats i valors cada cop més líquids, una societat més líquida, dificultat per accés a el que parlaríem als actius tradicionals que anaven generant el teu relat personal, el cotxe, la casa, etc etc. I, per tant, com s'han d'ajustar en una societat on hi ha uns valors molt més líquids. I, per últim, la tecnologia. És la primera generació que ha fet realment... No han nascut digitals.
S'han hagut d'adaptar.
Exacte. A vegades es pensa que han nascut digitals. No? Els millennials encara utilitzaven l'UVHS.
Els que han començat ara, els que van néixer l'any 2000, no? Els que són de la generació Z, sí que han nascut ja digitals.
Aquests,
internet
totalment.
Ja existia quan van néixer.
I internet?
Els millennials no.
Els millennials han hagut d'entendre que és internet. De fet, han desenvolupat internet. Són una generació que han portat internet al següent nivell. No se l'han inventat perquè ja existia, però sí que són els que li han donat la capacitat d'entendre què és a dia d'avui internet. I, per tant, s'han trobat noves plataformes de relació social, com han sigut xarxes socials, on la privacitat, per exemple, s'ha redissenyat totalment, on han estat obligats a participar, si voleu, d'un exhibicionisme continu, on la depressió no està permesa i l'únic que està permès és tenir vides espectaculars, ¿vale? On les relacions es modifiquen, on la dopamina és contínua, el like... m'avorreixo no està permès, contínuament, si estic avorrit, el que passa, em poso a les xarxes socials, començo a dir hola, hola, hola als meus amics, esperant que em contestin ràpidament, ja deixo d'estar sol, ja tinc l'estímul-resposta, i per tant els ha portat una forma, si voleu, de estar contínuament interactuant amb tot, on a vegades sí que els hi pot portar, doncs, amb aquesta situació una mica de vegades de falta de foco, no? Aquesta sensació de falta de foco. Però jo crec que al revés, que és que estan molt enfocats, no? A vegades dona la sensació que tenen falta de foco, no tenen molt enfocat. El que passa és que no se'ls ha sigut gens fàcil des d'aquest punt de vista. I ja no parlem des d'un punt de vista polític, no? És a dir, com grans estructures polítiques que sempre han estat allà, a dia d'avui ho estem veient, no? S'estan descomposant i qüestionant. I tot això a una velocitat extraordinària. Han hagut d'assumir amb 30 anys de vida, i si parlem de vida adulta, com aquell que diu, amb 15, uns canvis morfològics, socials i polítics extraordinaris. I aquesta és una mica la realitat, que jo penso que a vegades tenim aquest estigma, no?, del millennial que vol el ping-pong i la fruita, perquè és l'única forma d'aquest que digui que és el nostre treball.
Estan fins i tot mal vistos, no? Moltes persones...
O, bueno, o molts gerents o molts empresaris a vegades es queixen de lo difícil que és retenir-los, de que un cop ets capaç de treure'ls, després el rendiment que se'ls hi treu no és així, perquè demanen i sembla que un dia t'estan a la dreta, l'altre dia volen a l'esquerra i falta com aquest foc. No? És com que tenen claro ir a l'Everest, però l'avituallament, l'aproximació i l'aclimatació és algo com que no va amb ells, no? És, jo vengo a canviar el mundo, però és que el vull canviar avui. I el tema de l'experiència que necessites acumular per ser capaç d'arribar a aquell Everest és com algo que no els ve de gust. I crec que se n'ha fet una caricatura, no? Se n'ha fet una caricatura a vegades entenent que el millennial el que busca és el ping-pong, la fruita gratuïta, i jo el que dic és que hi ha millennials de 37 anys que viuen a Londres, que guanyen molts diners, però que amb el preu de la ciutat i el rol que els hi queda des d'un punt de vista, comparteixen un petit pis a Londres, amb una habitació minúscula, que no és que els t'estiguin demanant a tu com a empleador que l'oficina sigui bonica. No, és que prefereixo quedar-me a la feina i fes-me la feina una cosa que s'anomena el third play, un lloc que quan plego m'hi puc quedar, puc relacionar i continuar disfrutant, perquè si no l'altra opció és anar-me'n a un pis petit on no vull estar, amb una habitació minúscula. Vale? És a dir, deixa'm interactuar. D'aquí a vegades jo crec que es confon una mica la necessitat de fons amb aquesta vegades hipergesticulació que hem vist amb aquestes pel·lícules o coses, no? Com a Google, que sembla més que una oficina, sembla allò un parc d'atraccions. No?
Sí, es deien fins i tot ping-pong, tenen cinema, tenen de tot.
Però això no funciona. No funciona. Si no funciona des d'un punt de vista de que no és algo que farà que tu retinguis aquell talent. O sigui, al final l'empresari o les empreses el que volen és capturar el millor talent. I el relat de vine aquí i et donarem un ping-pong, jo el trobo bastant jugar a la caricatura, no? És una qüestió de valors, jo crec que és una qüestió d'aproximar i d'ajudar que ells puguin aconseguir aquelles fites que segurament pels motius aliens a la persona i més al cicle socioeconòmic que els ha tocat viure no els ha permès.
Ara els millennials, com tu deies, s'han fet grans ja. Ja estan a punt dels 40 anys. No sé com afectarà també la societat que una classe dirigent, una classe sènior, ja estigui formada per persones que van néixer amb la creació d'internet, amb la tecnologia. Això com pot canviar la nostra societat? Perquè ja no són els joves, ja són els adults.
Mira, els millennials a dia d'avui als Estats Units representen el 25% del poder de compra. És a dir, ja no són un segment petit que arribarà i serà qui realment serà el meu client. A dia d'avui és el 25% de la capacitat de compra de consum als Estats Units ja pertany a aquesta generació. És una generació que, evidentment, entén la tecnologia i l'utilitza, però no l'ha desenvolupat. És a dir, també entenguem que els millennials poden ser molt bons utilitzant la tecnologia, però tampoc l'entenen en profunditat. No han fet un esforç, si voleu, des d'un punt de vista d'entendre quin és l'algoritme que hi ha darrere, no? Busquen una conveniència, i això ens està portant, si voleu, a models d'empresa que cada cop els llocs on tu puguis treure punts de fricció són empreses que veiem que funcionen cada cop millor. Un exemple claríssim és una empresa com pot ser Amazon, amb les seves diferents variants de com cada cop fer la compra online, no només convenient, sinó alhora molt senzilla, molt poca fricció. I com això després acaba generant prou massa crítica, perquè si vols els millennials són aquests early adopters, que primer salten perquè els és còmode, i com després això passa a altres generacions. No? A partir d'aquí, doncs, hi ha un relat profund. És a dir, més enllà dels millennials estem vivint el que s'anomena la quarta revolució industrial. I la quarta revolució industrial és una combinació exponencial de tecnologies que ens aboquen a haver de repensar tot. I quan dic tot és, per exemple, a Davos, aquest any, no, es parlava de que estem davant d'una nova renaixença, on hem de pensar una nova narrativa de què vol dir ser un humà. I aquí jo crec que és el debat més profund, que els millennials en són l'exemple paradigmàtic. És a dir, s'han trobat una societat líquida, empreses que es deconstruïen, carreres professionals...
Quan parleu de societat líquida, a què fa referència? Perquè el líquid sabem el que és.
Pues és bastant metafòric.
És diluït.
És diluït. És una societat on no hi ha uns valors rígids, estructurats, sòlids, sobre els que no hi ha cap capacitat de qüestió i que són immutables.
Que abans sí que estaven, aquests
abans
valors.
Abans ho teníem, efectivament.
Ara cada persona són els seus propis valors?
Ja no és que siguin els valors, és que els valors és una cosa que entenem que és flexible i líquid. És a dir, no és que siguin els meus i els teus. No poden ser valors compartits, perquè els valors han de ser compartits culturalment. Però que són valors que no seran permanents, que no seran els pilars del pont, que estaran allà indubtablement passi l'aigua i l'aigua.
Sí, que ja no hi haurà dogmes.
No, és que són boies. És a dir, que de forma, tenen la capacitat de fluir en funció de la nova narrativa que hem de construir. I si a la revolució industrial del segle XIX van haver-hi tres personatges que, si voleu, van capitalitzar aquesta construcció de la nova narrativa humana, que van ser en Nietzsche, en Freud i en Marx, que van identificar els reptes que portava el capitalisme i la revolució industrial, la pregunta és: qui construirà aquesta nova narrativa de la quarta revolució industrial? És a dir, qui seran aquesta gent que ens generaran el nou concepte de què vol dir ser persona? La quarta revolució industrial, quan estigui desplegada en els propers 20 anys, 30 anys, hi haurà un desplegament, que és el que s'anomena acostar-nos a la singularitat, no és una qüestió de big data, és una qüestió de consciència sintètica, de capacitat de computació i de pensament. És la capacitat de crear òrgans, és la capacitat d'entendre que l'home passa a tenir unes capacitats que el modifiquen permanentment de què vol dir ser persona. I això no és bo ni dolent. És una qüestió que hem de definir tots col·lectivament què vol dir. I ho definiran els millennials. Per tant, el repte és immens, l'oportunitat és meravellosa. Jo sóc més tecno-optimista que no pas tecno-pessimista. Sóc més de Star Trek que de Terminator. Vale? Llavors, penso que és una generació...
Però Star Trek ja és als anys 60, eh?
Sí.
Ja és molt antic, Star Trek.
No és millennial.
Però una mica aquesta és la reflexió. Penso que és una generació que davant seu té un repte titànic, però alhora té aquest full en blanc, no és ben bé un full en blanc, però té aquesta oportunitat meravellosa de repensar què volem ser, no?
Parlaves dels canvis més enllà, laborals, tecnològics, les relacions humanes estan canviant totalment. Però quan parlo totalment, ja, si pensem fa 10 anys que fèiem i què fem ara, fins i tot lligar, ja no es lliga com abans.
Efectivament.
Però és una relació que està canviant, és que, no? I ens hem d'adaptar.
És que no és que ens haguem d'adaptar. És a dir, el canvi és. L'altra cosa és...
Ens hem adaptat, ja.
Exacte. O t'hi adaptes o t'hi quedes fora. No? No és un exercici, si us hi fixeu, voluntari, que tu identifiquis. No, és que a partir d'ara les relacions tenen un aspecte molt més sintètic, digital, i ara m'apunto un curs... i vaig entendre com començar a gestionar el meu entorn social gràcies a la tecnologia, no? Com aquell que feia el curso d'Excel i PowerPoint, o hago el curso de redes sociales per agafar i ara gestionar les meves... No. Fixeu-vos que l'adopció d'aquests nous paradigmes relacionals, molts apalancats en plataformes digitals, és superràpida. No heu vist un sol anunci de Facebook a la tele, ni de WhatsApp. Per tant, no hi ha hagut, si voleu, les típiques campanyes de màrqueting que estàvem acostumats a l'antiga economia, no?
Jo recordo el primer cop que em van parlar de WhatsApp. I vaig dir, això que sí, ja puc enviar SMS, per què vull un WhatsApp? Mira.
WhatsApp és de l'any 2012-2014.
Sí, estem parlant de fa re.
De fa re, és a dir...
Ja no podem viure sense WhatsApp. Es cau el WhatsApp i diu, meu, és un caos.
Què va passar aquests Nadals?
Sí, sí.
Va haver-hi un moment que WhatsApp estava caigut, perquè vam començar a fer un abús del servei, on ja no només enviaven textos, sinó que era enviar vídeos insuportables de cançons nadalenques, no? De 30 megas, no? Una mica també hem de començar a entendre com funcionen aquestes plataformes. Però penseu que estem parlant de l'any 2013-2014, quan aquesta plataforma comença a tenir adopció massiva, que és aquell Nadal on l'instal·laves el WhatsApp a la iaia.
Sí.
Vale? Espera, vine, dóna'm el mòbil, perquè evidentment ja tenia smartphone. L'smartphone estem parlant del 2004, quan el senyor Steve Jobs es posa davant d'un escenari i presenta l'iPhone.
El primer. Que es va, va ser 2006, 2007,
sí, sí.
No?
El concepte de smartphone, com l'entenem a dia d'avui, el primer que el llança al mercat és Apple amb el famós iPhone.
Que ja es veu superantic, aquell. Sembla que sigui prehistòric.
Totalment, però alhora continua mantenint molt del que tenia aquell mòbil original. Si us hi fixeu, si tu veus l'iPhone, el veuràs en ti, perquè la pantalla és més petita, sí. Però encara
la
és
resolució...
un... Però encara el sabries fer anar.
Sí.
Si jo ara t'agafo i et poso davant d'un mainframe, que és als anys 60, la primera computadora que va sortir, és més, si et poso segurament davant d'un Spectrum, hi ha molta gent que ja no sabria ni endollar-lo, ni de fer-lo anar.
I no sabria ni apretar... el play, diria, perquè he d'apretar el play, perquè no sé què és un casset, no?
Exacte, per exemple.
Als millennials hi passaria això, els hi passa.
Bueno, els
hi posa un telèfon de roda i no saben com apretar.
Millennials encara sí. Pensa que el millennial encara veia pel·lícules...
Z.
Exacte, veia pel·lícules amb valor VHS. És a dir, encara són... Alguns d'ells saben qui és en Naranjito. En Naranjito, any 82, per tant... Són gent que... És una generació que ha fet un esforç increïble. És a dir, tenen una ment hiperplàstica.
Però és que està en una evolució, pensa, VHS... Després el DVD.
Sí, correcte.
Després
Després vam començar ja...
Amb el
USB.
I allà tenim Netflix.
Exacte.
Vull dir, però crec que en poc temps han canviat tot molt.
Sí.
Jo tinc un amic un dia m'aporto un DVD. Dic, si és que no tinc DVD a casa, jo no sé on està, l'he perdut a l'aparell.
Exacte. Llavors, aquest concepte de velocitat del canvi, si us hi fixeu, és una generació que l'ha tingut que assumir com un valor donat. Generacions anteriors no han viscut unes tasses de canvi a aquesta velocitat. No només que haguem viscut el canvi, segur.
I a l'eix venen més canvis. O no? O sí. Ja s'estabilitzem?
No, al
o
revés.
No? O en 2 anys tindrem un WhatsApp diferent que no...
Jo penso que ve el canvi.
Més encara. Ara ve el canvi de debò.
Sí.
I com és?
El que t'apuntava abans, una reflexió de què vol dir ser persona. És a dir, capacitat de poder augmentar el relat humà des d'un punt de vista que començarem a veure capacitats cognitives que no només seran propietat dels homes, sinó que seran propietat de les màquines.
És a dir, que veurem robots.
Robot, si voleu, és la part més mecànica d'això. Sí, evidentment, poden haver-hi mecanismes que tinguin capacitat de mobilitat i fer coses. Si voleu, és la forma més visual de veure-ho.
Podrem tenir un amic virtual que ens respongui.
Podràs copiar-te tu mateix.
Quina por.
O no.
Dos quims, s'han dit jo que faria molta por en aquest món.
És a dir, podràs tenir assistents virtuals que t'acompanyin i et millorin. Mm-hmm. Vale? És a dir, jo tinc una visió que no treballarem contra les màquines o no treballarem contra l'algoritme, sinó que l'algoritme el que farà serà complementar-nos.
És a dir, podríem arribar al cas de que un dia no tinc ganes de venir aquí a la ràdio i vindrà un Quim, no?, que es posarà aquí i començarà a parlar com jo.
O segurament no farà falta ni que vingui el Quim aquest virtual que t'imagines, no? Podrem treballar segurament a la ràdio d'una altra forma. Però
veus, que arribarà el moment en què la ràdio diran: per què necessitem el Quim? Ja tenim un ent, no?, que ho fa gratis.
Gratis a lo millor no, però sí podria haver-hi un ent que ho podria fer. Depèn de quina part, no?, evidentment. És a dir, aquelles parts, i apuntes una idea molt important, tot allò que no sigui digitalitzable ni automatitzable passarà a tenir un valor extraordinari. Uh-huh. Mentre que allò que comenci a ser automatitzable i digitalitzable serà un valor residual, perquè, a més, tot serà digitalitzat i automatitzat, per tant, no hi haurà avantatge competitiva. Uh-huh. I aquí és on es generarà, llavors, aquest coneixement o aquesta experiència o aquest valor, que serà allò que sigui no digitalitzable, no automatitzable, que de cop i volta és el lloc on tindrà valor. La teva pregunta, si tindrà valor o no que estiguem aquí tots sentats perquè som persones i volem interactuar, doncs segurament això no serà digitalitzable o automatitzable. L'altra cosa és que l'experiència la puguem fer més remota o menys remota. No? Uh-huh. I aquí jo crec que és la part important, i que aquesta generació té la responsabilitat, l'obligació, perquè s'hi ha trobat, un altre cop no crec que l'hagin demanat, sinó que se l'han trobat, de repensar aquesta situació. El rol de les plataformes com Facebook, Google, Amazon s'està transformant tan poderós. Són uns oligopolis, uns monopolis que estan arribant a un nivell de control de qui som, de la bombolla informativa a la que d'alguna forma naturalment hi estem abocats, que hi hauran decisions importants que hem de prendre. El rol de la intel·ligència artificial. Uh-huh. Els vehicles autònoms són un resultat del final d'un problema que fins ara, si us en recordeu, i tu estudies filosofia, i això per què serveix? La digitalització, el que està fent, o l'automatització, és transformar els problemes ètics i filosòfics en problemes tècnics i d'enginyeria. Quan tu estàs en un vehicle autònom, al vehicle autònom li has de posar la intel·ligència perquè sigui capaç de conduir sol. I, per tant, li has de posar la intel·ligència perquè davant d'un accident prengui una decisió. Atropello els nens que estan creuant el carrer o giro a l'esquerra i possiblement mato el conductor. Mm-hmm. Quina és l'ètica? Perquè això és una decisió ètica. No és una decisió tècnica. Tècnica li podrem posar el que nosaltres decidim. Aquest és el debat en el que de forma estem avasats quan estem parlant d'aquesta quarta revolució industrial. Que és una revolució industrial que no parla de que la màquina vagi més ràpida i ser més eficients, que això ja s'assumeix, sinó va reinterpretar exactament com aquests debats, que fins ara eren intel·lectuals, inclús a vegades pensàvem estèrils, del món de la filosofia, es transformen en una realitat, com aquell que diu, d'enginyeria, no? És una societat algorítmica, per primer cop. Mm-hmm.
Estem parlant dels millennials, que recordem, es diuen així perquè són la generació que arriba fins al canvi de mil·lenni, fins l'any 2000. L'Aleix ens ho deia al principi. Després dels millennials, perquè ara entenem que els millennials són els joves, però després dels millennials arriba la generació Z. Són els que han nascut a partir de l'any 2000. És a dir, que ja tenen 18 anys. Són els joves. Els millennials ja no són tan joves. Com són aquesta generació? Avui hem parlat de com són els millennials, però com són la generació Z? I quines diferències tindrà amb els adults dels millennials?
A veure, la generació Z, no, la que comença ara, encara no ha accedit al mercat laboral, no? Per tant, amb aquesta visió que estem, o la visió que jo podria portar, és més des del relat de com s'incorporaran i quin serà el seu rol més en aquest mercat laboral. Encara no hem vist que s'hagin incorporat. El que sí que ja sabem és que res del que estudin segurament serà la seva professió, que a dia d'avui
no seran informàtics.
No, perquè és que no farà falta programar. Mm-hmm. O sigui, a vegades ens pensem que, com tot va tenir intel·ligència artificial, faran falta molta gent que programi. No, la intel·ligència artificial serà capaç de programar. Mm-hmm. Llavors, tenen un horitzó, si voleu, extraordinàriament borrós des d'un punt de vista del mercat laboral que es trobaran. És evident que hi haurà una gran demanda de posició de lloc de treball, perquè s'està creant una economia de l'abundància, és a dir, estem creixent a nivell global des d'un punt de vista de consum, i no ens oblidem que hi ha molta gent en països en vies de desenvolupament que ja comencen a crear classe mitja, la Xina, per exemple. No sé si ho sabíeu, a Xina hi ha només un 3% de milionaris. Uh-huh. Però és que un 3% de milionaris a la Xina són 47 milions, que és la gent que viu a Espanya. Uh-huh. Vale? O sigui, les escales són extraordinàriament diferents. Vale? Llavors, això serà un canvi radical en la forma en què treballaran, a on treballaran i, sobretot, el futur del treball. Quina serà la seva relació, entenent quin serà el rol del treball a futur. Hi ha una part, si voleu, més fosca de tota aquesta revolució, que és la potencial que anomenen la useless class. No? És a dir, gent professionals que quedaran d'alguna forma fora d'aquesta capacitat de continuar formant part de la capacitat productiva perquè la seva feina es digitalitzi i s'automatitzi. Mm-hmm. Als Estats Units, l'oferta de feina més demandada avui, o sigui, el lloc on hi ha més descripcions, no?, de llocs de treball que més busquen, és conductor de camió.
Per què? Per transport de...
Per transport de logística, que a més ha crescut
per
molt...
Per vendre per internet.
Ha crescut, bueno, el repartir coses. Mm-hmm. Als Estats Units, a més, és, no té mar enmig, per tant, el transport en carretera és molt més important que a altres llocs on tens combinació modal de tren-vaixell, i alhora també doncs, hi ha un moviment de mercaderies molt gran. Llavors, conductor de camió és l'oferta de feina més demandada. Mm-hmm. És evident que un dels primers vehicles autònoms que veurem segurament seran els camions. Perquè el business case, és a dir, el model de negoci surt molt més aviat. Amb un únic conductor que condueixi el primer camió perquè hi hagi supervisió humana, tu li podràs enganxar 5-6 camions darrere com si fos una espècie de tren que simplement segueixin el camió del davant. Llavors, què farem amb aquesta capacitat productiva? Què farem amb aquestes persones? Serem capaços de reciclar-los? És obvi que no els transformarem en programadors d'intel·ligència artificial. Quin serà el seu relat? I com serem capaços, d'alguna forma, de subsanar aquesta manca de capacitat d'ocupació d'aquestes persones? Una altra cosa molt important, no sé si heu vist una iniciativa que es diu Amazon Go. És una botiga d'Amazon que no té caixers. Mm-hmm. Val? És a dir, que tu pots entrar... I
en com... principi, per anar ràpid, no?
I per fer l'experiència més convenient, no ens agrada fer cues. Mm-hmm. I quan jo estic agafant un producte, escolta, entera't tu ja de quan m'has de cobrar, quin producte és, no vull posar-lo en un carretó, parar a fer cua a la caixa, haver de descarregar el carretó, que m'ho cobris per tornar-ho a posar al carretó per anar-me'n cap a casa. Jo, en el moment en què agafo el producte, ja és meu, ja me'l cobres i jo me'n vull anar. No és una qüestió de temps, sinó també d'experiència còmoda. Mm-hmm. Vale? Bueno, als Estats Units hi ha 3,2 milions de caixers. Persones que treballen, homes i dones, cobrant. Hi ha més caixers que professors als Estats Units. Mm-hmm. Què farem amb aquests caixers si eliminem els punts de caixa? I és més, què farem amb les empreses de xocolatines que es guanyen la vida quan fem cua?
És veritat? Que tots acabem xocolatines o xiclets?
O xiclets.
Els que estan a dieta sempre agafen
xiclets.
Sí, però
això no és broma. L'empresa més gran que fabrica xocolatines del món, quan va sortir Amazon Go, li van caure un 30% al preu de l'acció. Mm-hmm. Perquè els analistes van entendre que tenien un problema molt important perquè el seu canal de distribució, que era el temps d'espera a la cua, desapareixia. I que havien de reposicionar-se en algun lloc. És a dir, que és un canvi, si voleu, que a vegades sembla minúscul, sembla insignificant. Com estem en una societat líquida, té aquesta forma de transmetre's a llocs que no esperaves, no? És el que passa amb els líquids, no? Que l'apretes per una banda i de cop i volta et surt per una altra on no esperaves.
Bueno, és el que deies tu, una quarta revolució industrial. A les revolucions industrials també es van perdre molts llocs de treball. I després, no?
Sí, però
la gent es va adaptar.
Però les altres revolucions industrials, com van ser més lentes, sí que va haver-hi certa capacitat, a través dels gremis, a través de poder agafar la gent i reciclar-la. És a dir, els homes i les dones que treballaven en el tèxtil amb els talers manuals, com la implantació de l'electricitat i l'automatització...
Van poder adaptar-se al taler elèctric.
Exacte. No? Mm-hmm. Es van poder adaptar a la nova tecnologia perquè la implantació d'aquesta tecnologia va ser més lenta. Mm-hmm. El que estem veient, i abans ho parlàvem, no? A l'iPhone el 2004, WhatsApp el 2014, Alexa Echo, el producte d'Amazon, que és un altaveu que porta la intel·ligència artificial d'Alexa dintre, el producte més venut aquesta campanya de Nadal als Estats Units per segon any consecutiu. El 51% de totes les compres nadalenques als Estats Units ja s'ha fet online. Mm-hmm. De cada dòlar que es gasta un americà als Estats Units amb retail, és a dir, comprant productes online, el 51% se l'emporta a Amazon, i si li poso un món real, de cada dòlar, 25 centaus se l'estan portant a Amazon. Per tant, a dia d'avui, un botiguer d'aquí a prop d'on estem té un competidor que és un senyor calb, que és l'home més milionari del món, que viu a Seattle. Mm-hmm. Aquest és el seu competidor. No és la botiga de més a baix, que també. Llavors, és aquesta hiperconnectivitat, però no entesa com la connectivitat de què podem parlar creuant l'Atlàntic. Hiperconnectivitat d'aquesta societat que et la toques per una banda i l'efecte és extraordinari per una altra. Uh-huh. I això costa molt d'entendre des del punt de vista de la perspectiva humana, no? Aquesta capacitat de que les coses deixen de ser lineals i contínues per tenir aquesta exponencialitat en el canvi.
Uh-huh. Anem a donar pas als tres contertulians, que també tenen moltes ganes d'intervenir i dir la seva en el plusvalua.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Jo no sé si els tres convidats són millennials, estan a prop, estan lluny, però jo crec que els hi passa una cosa que als millennials no els acaba de passar, i és que tots tres han anotat en paper i bolígraf, i un millennial hagués tingut un ordinador, hagués tingut un iPad, hagués tingut un iPhone i hagués apuntat doncs, les seves anotacions perquè no saben ja pràcticament treballar en papers. Anna Boz, advocada.
Hola,
bon vespre. Preparada per a Revolució Millennial?
Sí, tu, quin vertigen, tot això que has anat explicant, tan interessant. No, jo no sóc gens millennial, gens. Jo vaig aquí amb el paper, no compro res per internet, així calculo exactament el que gasto. O sigui, ben bé...
Però per internet es pot calcular encara molt millor
bueno,
que gastes.
No sé, però vull dir, sóc molt... Fàcil. El que passa que és cert que és veritat que aprenem a conviure d'aquesta manera i a mantindre aquestes relacions, no? Jo, clar, la meva feina com a advocada es basa molt també en la confiança amb la persona. Però sí que és cert que a vegades notes, per exemple, jo considero que el matrimoni com a institució, efectivament aquests més joves veuen el que és una unió estable de parella, de fet, que per això també provoca una nova regulació, perquè llavors després ens trobem que com que es trenquen igual un matrimoni com els que s'uneixen temporalment, després tenim els mateixos efectes a l'hora de separar-se, de divorciar-se. Hi ha una regulació que s'ha hagut d'adaptar a aquesta nova manera d'entendre les parelles, que després a la pràctica passa exactament el mateix. Però inclús quan venen al despatx els has de plantejar, els has d'explicar que estan el mateix com un matrimoni, però ells no es veuen com un matrimoni. Només s'han ajuntat durant un temps, sí, t'has ajuntat durant un temps, però allò hi ha unes conseqüències i potser aniríem allò que deies una mica a la falta de compromís. No vol dir que quan han estat amb aquella parella no han volgut tindre un compromís i una vida de futur, però l'han plantejat d'una altra manera. Mm-hmm. No?
Estem fent pràcticament un Black Mirror, la sèrie de Netflix avui al plusvalor. No sé si heu vist l'última temporada parlant de les relacions humanes, de que tu coneixes una persona i el mòbil t'indica el temps que estaràs amb aquella persona.
Ah, sí?
És un dels capítols més interessants.
Ah, veus res?
Fins al dia en què tu ja vas experimentant i el mòbil et dirà si és la persona de la teva vida perquè serà segur, perquè
sí?
Ho ha estudiat tot. I és, no sé, això sí que et canviaria,
vamos.
Totalment. També tenim el Jordi Cerezuela, director d'Ibermutu Amur i diplomat en management. Jordi, bon vespre també.
Bon vespre.
Crec que volies dir alguna cosa referent
sí, arrel del que comentava l'Anna. Trobava una dada que em resultava sorprenent alhora que interessant, i és a la dècada dels 60, finals dels 60, la població que tenia a Espanya entre 18 i 32 anys estaven casats al 65%. Actualment és inferior al 25%, dada curiosa. Respecte a si millennial o no millennial, no sóc millennial, però em considero integrador. Sóc dels que continuo amb el boli a la mà, però porto a l'smartphone, compro per internet i és, en certa forma, el que ens toca gairebé a molts, independentment de l'edat. El meu pare, amb 80 anys, té un smartphone i em deia fa poc tindré que canviar l'iPhone 5 perquè ara ja les aplicacions no funcionen. Bueno, pues potser sí, papa. 80
el teu
anys,
pare és un millennial total.
Un millennial de 80 anys, un millennial de 80 anys. Sí que parlant de la generació, la veritat és que la generació dels millennials entenc que puguin tindre segons tipus que reaccions, perquè estem parlant d'una generació hiperformada, estem parlant de que el 50% d'aquest col·lectiu dels millennials tenen títol universitari, el 75% d'aquests encara que treballen estan en contractació temporal i per últim, amb el moment que parlem de la crisi que hem tingut que suportar, posava com a exemple la passada que, i parlant també del meu pare, que l'altre dia és una vergonya el que ens pugen la pensió, i pensava, sí, però a tu te la pugen, quan el col·lectiu de millennials és el que s'ha vist més afectat i han tingut una depreciació amb els seus ingressos al voltant del 22,5%, són dades que estan publicades, amb la qual cosa, d'unidó el que els costa integrar-se. Fa poc sí que sentia, i va una miqueta amb la línia del que deies, Aleix, el fet de la importància que torna a prendre, i fins i tot l'altre dia en parlaven d'una empresa internacional, però que aquí a Espanya, parlo del sector farmacèutic, que en deien que estaven preparant xerrades, diferents xerrades, amb diferents filòsofs. Perdona, però vosaltres no veniu
medicaments, no?
Sí, precisament per això. Per això volem parlar d'ètica i volem veure com ens integrem les farmacèutiques dintre de la societat. I hem contractat diferents xerrades amb filòsofs per la nostra gent. La veritat és que la filosofia ara entra dintre de l'empresa i entra també una miqueta amb aquest concepte que tenen els millennials de com serem més endavant.
Mm-hmm. Mireia del Pozo, ella és advocada, titulada en Tecnologies i Comunicació, tot una millennial.
Hola, bon vespre. Doncs jo per 2 anys em passa com algun de vosaltres, no sóc millennial.
Pues ha passat com a mi, vam deixar el mateix any llavors,
igual,
no?
Jo sóc de finals del 77.
O sigui, jo soc 78, però... sóc més millennial que tu.
Vull dir que ens va de molt poquet. La veritat que, bueno, ja m'heu vist, sí, efectivament vaig amb el boli i sempre prenent apunts. A mi el tema és que m'agrada molt escriure, però també sempre em veieu amb el mòbil i també prenc apunts amb mòbil. Vull dir que ens hem adaptat i una cosa que m'ha agradat molt de la que deia l'Aleix, en primer lloc brutal, perquè darrere de les seves paraules s'amaga una positivitat molt gran amb tot aquest canvi, no? Aleshores, quan tu parlaves, sí, estem en un món de canvi, el canvi ja és aquí, ja ha canviat. O t'has adaptat, o vull dir, t'hi trobes, estàs, no? Com quan un nada, no? Quan ets petit, que et llencen a la piscina i et trobes allò, bueno, fent xop-xop, doncs així mateix, no? Aleshores, aquesta positivitat crec que és fantàstic transmetre-la per aquí, per la ràdio, perquè sovint a les empreses, avui en dia, des del que és el món del treball, em centraré en el món del treball, les empreses, els equips de direcció, els hi fa por. Què passa? Els millennials, avui en dia, i ells són... i han entrat en els equips directius. Aleshores, la diversitat en qualsevol equip, en qualsevol grup de treball, és bona. La diversitat és de lo millor que hi ha. Aleshores, aquestes juntes de tota la vida, aquestes direccions de les grans empreses, bueno, tenen aquesta recança de, ostres, per una banda, aquests senyors, com a molt, estaran 2-3 anys, se'ns n'aniran, la seva forma de treballar és completament diferent, no treballen com els directius que tenen 50-60 anys, perquè nosaltres, fins i tot els que quasi som millennials, anàvem a l'escola, quan ens deien aneu a fer un treball, on anàvem a buscar la informació?
Biblioteca.
Exacte. I què fèiem? Escriure-hi amb una carpeta. Avui en dia com funciona? Tot ho tenim al núvol.
Yeah.
Clar, tot és immaterial. Aleshores, aquests millennials, la majoria... treballen així. Mm-hmm. Tot és... i anar pujant al núvol. No tenen res. Aleshores, què vol dir això? Que són molt més ràpids, fent algunes feines de búsqueda i d'adaptació, que el que tu parlaves també, Aleix, o sigui, l'adaptació d'aquests millennials en els entorns de treball són molt més ràpides que els directius que tenen una altra...
Han adquirit la capacitat també d'adaptar-se ràpidament, no?
Lògic, bueno, per obligació, bueno, per sobreviure. Ara, com molt bé deies, no tenen l'experiència que tenen les persones que ja porten uns anys. Per això és bo la complementarietat de tots dos grups, no? I també el tema aquest que parlaves de... Bueno, jo hi ha hagut una paraula que crec que és la paraula clau de cara al futur, que són els algoritmes. No ens n'adonem sovint, i la gent dirà, però de què estan parlant? Pues, a qualsevol, quan agafeu el mòbil, us surten recomanacions que dius, i com és que em recomanen això? Bueno, doncs són aquests famosos algoritmes.
Un algoritme, Aleix, que és com una fórmula matemàtica, no? Podem dir-ho d'aquesta manera, que si tu contínuament estàs buscant coses o estàs, m'invento, cada dia anant a la cafeteria d'aquí al costat, doncs arribarà un moment que, com el mòbil et detecta que estàs en aquesta cafeteria, et començarà a enviar el menú d'aquí al costat, no? M'ho estic inventant, eh?
Permeteu-me que et digui una anècdota d'això. Ahir aparco el cotxe, faig una gestió i amb el moment que torno a pujar al cotxe se m'encén a l'iPhone, jo soc d'iPhone, el connecto, i em diu trigaràs 17 minuts a arribar a casa.
Fantàs, que al·lucinant.
Però el més al·lucinant... Ja sap quina és la casa nostra.
Sí, ja parlem d'intel·ligència artificial.
Perquè aquí el més interessant del que apuntes és que tu segurament mai li has dit al teu telèfon que és casa.
Clar.
És a dir, que sàpiga que trigaràs 17 minuts i et dona de la quantitat d'informació disponible per estimar bé el tràfic, no? Que abans segurament era una cosa més complicada. Però el curiós aquí és que ell ja ha sabut saber que és casa. Igual que quan surts de casa et diu trigaràs tant al treball, ja sap que és treball. I tu mai has fet l'esforç de dir-li amb aquell telèfon qui és casa i qui és treball. Ell ha entès qui ets, ha entès el teu patró de comportament i que hi ha un dia, unes hores al dia que estàs molt en un lloc, de matí, de tarda, ja no sé que tinguis torn de dia i de nit, que potser es confon, aquesta és la situació. Jo una mica recalcar, no? Tots quan he començat una mica a xerrar, jo faig això amb el mòbil, jo faig això digital, jo paper, no paper i tal. No és una qüestió de que el millennial estigui fent una hipergesticulació digital. No és aquest. És que el que ha creat és un jo digital que per molta gent des de fora, per gent més gran, hi ha encara aquesta dicotomia, no?, del cervell trencat entre lo real i lo digital. No, no, és que aquesta no hi és. O sigui, un millennial és tant ell i forma part tant d'ell, el seu perfil d'Instagram, com el seu DNI. O sigui, el que hem d'entendre és que...
Viu més un perfil d'Instagram que un DNI.
Sí, però el que vull dir és que a vegades pensem, no, és que això són coses de l'online, de que no tenen, no? Com és eteri, com són dades que estan en un núvol, que a més no puc tocar, entenem que hi ha com una sensació del jo digital i del jo real. No, els millennials, a diferència d'altra gent més gran, que sí que encara tenen aquesta dicotomia del jo real i el jo digital, ells ho tenen totalment integrat. Aquesta és la gran diferència.
Perdona, però aleshores per això és tan important saber ben bé el que penges.
Totalment.
A la xarxa. Vull dir, és bàsic que a vegades generacions, pues la següent generació, això encara, també per l'edat, no ho tenen del tot clar.
Efectivament. Però també per ells el concepte de privacitat és molt diferent, segurament, al concepte de privacitat que pugui tenir una persona de 50 anys.
Exacte.
Una persona de 50 anys pot veure el perfil d'una persona de 28 en Instagram o a Facebook, i més enllà de que no comparteixin aficions, pot tenir una certa sensació d'exhibicionisme.
Mm-hmm.
No? De això que està mostrant, més enllà de que hi hagi gent dolenta que pugui aprofitar això per fer coses que no corresponen, que evidentment és un risc que hi és una qüestió de què entenem per privacitat. Però és que no és una qüestió de privacitat, és que el que t'estic ensenyant és qui sóc jo. I qui sóc jo, a dia d'avui, forma part del meu relat digital. Llavors, entendre un millennial sense el seu relat digital és no entendre l'individu. En canvi, quan veus les xarxes socials d'una persona, a lo millor de 50, 60 anys, que et diu, m'he fet de Facebook, perquè diuen, m'he fet de Facebook, que és una expressió m'he fet del Facebook. Bueno, quan veus el seu perfil, notes que no és un perfil que és tan enganxat, tan nadiu amb aquella persona.
Mm-hmm.
No? Com construeixen converses compartides a les xarxes socials com el Twitter amb un hashtag i una retroalimenta a l'altra. Com es genera com una espècie d'interacció col·lectiva amb gent que no arribes a conèixer. Totes aquestes coses són, d'alguna forma, el que jo crec que en el lloc de treball, a molta gent, veuen els millennials que el canvi se li està escapant. I els generen una por i una vegada es desconfiança, perquè és la generació que, si vols, ens està d'alguna forma ensenyant contínuament que el canvi està aquí, que el canvi no és opcional, perquè el canvi és, vale? I que ens toca fer-ho. I entenc que els canvis normalment som homes de costum. No? Els humans som animals que tenim una inèrcia al canvi extraordinària.
Mm-hmm.
Això es demostra, bàsicament, que és allò de... Aquesta, en una sala de reunions, sempre et seus a la mateixa cadira. El primer dia que et seus amb una, aquella passa a ser, no saps per què, la teva cadira.
És veritat, el teu lloc.
Mm-hmm. Escolta, i ens agrada, tu. I ens agrada el concepte aquest de la rutina, ens genera d'alguna forma una tranquil·litat mental. Llavors, aquesta societat líquida que parlàvem no permet aquesta contínua relaxació, i el millennial s'ha criat amb aquesta contínua incomoditat que genera el canvi permanent.
Mm-hmm.
I amb això són brillants.
Anna, Jordi i Mireia, us fa por? Sou més de Star Trek o sou més de Terminator?
De Terminator segur que no.
No, no et fa por?
No, no, vull dir, a mi Terminator no m'agrada. O sigui, no, no. Jo crec que hem de mirar el futur sempre amb ganes.
Amb optimisme.
Amb optimisme, amb il·lusió, per això m'ha agradat tant com ell parlava. Aquests canvis, precisament el que hem de fer és estar preparats, sense la preparació aquesta que hi ha. Per això crec que és tan important aquests canvis que hi ha a nivell educatiu. Trobo que s'està fent molt bé des de les escoles. El tema de treballar per projectes, el tema d'apostar cada vegada més per les intel·ligències emocionals, per tot el que són les estimulacions múltiples, perquè no tenim ni idea, però ni idea, i això reunits amb les que han sigut realment les conselleres d'ensenyament, no tenim ni idea de quins seran els treballs del futur, els treballs reals, no de dir, de fer X llistat, com deia ell abans, camioner de, bueno, pues conductor de camions. Aleshores, el que hem de preparar la nostra gent jove, els nostres infants, és perquè estiguin preparats com a persones per saber treballar sols, treballar en equip, perquè faran tots aquests dos tipus de treballs. Saber parlar en públic, absolutament tot. Mm-hmm. I resoldre els problemes que els hi vagin venint.
Mm-hmm. Anna.
Jo crec que el canvi forma part de la meva vida i de la pròpia vida. Per tant, jo sí que estic instal·lada en el canvi. Crec que estem en un canvi constant, però això no ho diem ara. Jo ho deia Heràclit, quan deia que mai ens banyarem dues vegades en la mateixa aigua. És a dir, jo crec que precisament l'engany és l'immobilisme i el pensar és un autoengany per tindre una seguretat inexistent. Per tant, jo crec que ets més feliç i més real quan saps que estàs en un constant canvi, perquè res és per tota la vida, i ja ho diuen, ni el matrimoni, mai és res per tota la vida. Per tant, quan acceptes la hipoteca també s'acaba, també la pots ampliar. És a dir, quan acceptes que vius en el canvi, jo crec que inclús ets més feliç perquè acceptes que vas en moviment. És a dir, no pots estar reaci. Ara bé, cadascú s'adapta a aquest canvi constant de la manera que t'és més còmode i segons la feina. Però jo, clar, jo com a advocada a nivell de dret privat, de les relacions personals com a tal van canviant i ens hem d'anar adaptant, però potser al dret sempre anem també una miqueta més lents.
Llavors dona la sensació, potser està equivocada, que el dret i la justícia és dels sectors que més els ha costat adaptar-se als canvis. Sí. Perquè vas al jutjat i veus papers allà, i papers, i papers.
Vas més, o sigui, sempre es crea primer la necessitat i després apareix la llei. Vull dir, quan ara és també tan de moda estar parlant de la llei sempre anem endarrere. Mm-hmm. Sempre es crea primer la necessitat i després ve l'altre.
Han sortit també necessitats legals arran de la xarxa social, per exemple.
I delictes nous, que s'han hagut de tipificar, no?
Per exemple, arrel de tot això de la revolució digital i el que ha portat amb els canvis del treball, doncs ens hem trobat amb Uber, amb Wallapop, amb qui sigui, que què passa? Que la justícia, tot el que és la regulació, com deia l'Anna, sempre és més lenta, perquè el que fa és legalitzar
o
testificar una mica tot el que és la realitat, i aleshores què ens hem trobat? Pues que no tenim ni regulació ni tampoc el tema dels impostos no està regulat per la revolució digital.
No, però no és una novetat. A història del dret sempre estudies. Això sempre hi ha primer la necessitat i després ve la llei. Vull dir-te que és simplement acceptar que les coses canvien.
Exacte.
Aleixi i Jordi.
Afegir una cosa és important també, o m'agradaria, no és el mateix parlar de digitalització que de transformació digital.
És a dir, quina diferència...
És a dir, l'exemple que tu posaves, és a dir, que hi hagi encara un ús excessiu del paper quan es podria digitalitzar aquella informació i, per tant, poder-la gestionar de forma més ràpida, més convenient, inclús més segura, possiblement, això és digitalització, que és fer els teus processos digitals. Transformació digital és repensar què fas.
Per exemple, que això crec que va fer la justícia, amb un judici, un missatge de WhatsApp... És una prova.
Bueno, això que acaba fent és començar a introduir que hi ha nous elements que fins ara no existien i que és, per exemple, la propietat digital, etcètera, etcètera, que s'ha de fer. Però el repte del regulador o del legislador és que també s'ha de transformar en la forma en què està pensant les lleis. Mm-hmm. És a dir, poso un exemple molt clar. Aquest any a Davos i l'any passat, hi ha països que està creixent el PIB i fins ara el PIB ha sigut una mostra del creixement econòmic i normalment sempre s'havia traslladat amb un creixement en el volum de gent que treballava. Es vinculava el creixement econòmic a l'increment de la força de treball. Perquè per produir coses, sabeu que el PIB bàsicament és tot el que produïm, el que val, ho sumem i això ens dona el PIB. Llavors, l'increment de PIB acabava portant associat increment de treball. Comença a haver-hi països on hi ha increment de PIB i el treball no incrementa. Mm-hmm. Però com incrementen el seu PIB? Per lo digital. Llavors, si el regulador no entén que, per exemple, fins ara l'única forma que teníem de gravar el creixement econòmic en forma d'impostos per pagar les estructures col·lectives passava o per l'impost de societats o per l'impost sobre la renta i les persones, aquí estem perdent alguna cosa. Si només continuem amb un model que posa pressió sobre les persones i les empreses, però hi ha creixements, qui genera aquest creixement? Lo digital. Us poso un exemple molt concret. Wikipedia és gratuït, però a Wikipedia hi ha valor. Hi ha gent que hi contribueix i gent que la consulta contínuament. Quin impost hi ha sobre Wikipedia? Qui li paga a la gent que està contribuint a Wikipedia el valor afegit que està creant a la plataforma? I quan tu la consultes, hi ha una transacció de coneixement que al final, si això fos un món tradicional com fins ara,
pagarien.
Pagaries. Ja sigui perquè tindries que comprar el llibre o l'enciclopèdia i, per tant, hi hauria un moment en què algú ha generat aquell valor i es transforma en valor econòmic. Però, per exemple, un exemple tan bo com la Wikipedia genera un munt de coneixement, un munt de valor, però que no hi ha cap tipus de
escriure el marc fiscal. Com un plus, no? Quan es mor algú, la gent es mata per ser el primer en canviar la data de la Wikipedia.
Correcte, perquè...
Sí o no? Mor i és ràpidament algú famós i està canviat. No. Una cosa...
però la plataforma és boníssima. El que vull dir és que o el regulador, el legislador, comença a entendre que hi ha noves formes de creació de valor que no passen només perquè una empresa al final declari uns beneficis i pagui un impost de societats, o perquè la gent treballi, tingui unes rentes del treball i, per tant, pagui a l'IRPF, que són els dos grans impostos que d'alguna forma ens permeten recollir aquest increment de valor, aquest increment de PIB, o se'ns està escapant. I posarem la pressió als llocs on no toca. Continuarem posant pressió fiscal a l'empresa, pressió fiscal als treballadors, però hi haurà empreses que seran, o iniciatives que seran capaces de generar molt valor i que se'ns escaparan d'aquest model econòmic. Per tant, ja no és una qüestió de noves proves, noves necessitats, nous delictes. És que la transformació digital del legislador és entendre que la seva forma de pensar, com segurament ha fet fins ara...
Els seus esquemes mentals, no?
La propietat de el dret de la propietat privada ve del dret romà. Fa 2.000 anys.
I el mantenim igual.
Però és que, i era lògic, perquè la propietat privada principalment eren objectes sòlids. Si jo em gasto 25 milions d'euros comprant cançons a l'iTunes...
No tindràs res. Físic.
I ara, de cop i volta, el senyor d'iTunes diu que no, que sí, que jo em moro. Això és una herència, s'ha de pagar impostos perquè jo et deixi els meus 25 milions amb cançons a tu quan em moro en el meu testament. Escolta, són 25 milions, trinco-trinco, els que m'he gastat. M'encanta la música, perquè són molts diners. Però i si te'ls deixo a tu? Te'ls puc deixar? Però és una propietat privada, és meu. Però és una propietat privada que no has tocat mai, no? Llavors, aquestes coses són molt importants. I això et porta a l'últim, a la Constitució. La carta que recull, si vols, que som com a poble. On està la part digital de la Constitució? Li falten les pàgines d'aquest relat digital.
Clar, és que els 78, ja ni s'imaginaven, però estaven ja a punt de néixer els primers millennials.
Exacte, però ja no és perquè tinguin que començar a posar què passa quan uses el WhatsApp i les redes socials i tal, no, és per entendre que és el que us deia.
Todo ciudadano tiene derecho a tener WhatsApp. No?
Exacte. És que no podem dissociar ja el món real del món digital. I mentre intentem estirar les normes del món real al món digital, acabem dient que Uber és una empresa de transports. Està bé. Però jo crec que es mereix una reflexió una mica més profunda.
Va molt més enllà. Sí. Jordi.
Molt breu.
I tant.
Tu ens deies si Star Trek o sí. Robocop. Jo em quedo...
També tiene Minority Report i molts altres.
Em quedo en la vida, que com moltes vegades s'ha dit, la realitat supera la ficció, i en aquests moments estem vivint una vida que ens hi supera qualsevol ficció que haguem cregut. Per parlar i acabar amb els millennials, jo diria, escolta, tenim coses a agrair-los. Una, que ha sigut la generació que a Espanya ens ha trencat amb el bipartidisme. Només el 20% dels millennials, que és una franja d'edat molt gran, voten a PP o PSOE. La resta, aquest 80% que voten dintre de que només voten el 61% dels millennials, el 60% dels millennials, estan votant a altres opcions polítiques que ens ha fet veure aquest nou marc polític que tenim a l'Espanya. I després... per una dada que he trobat, dir-vos que és la generació... Els millennials espanyols els tenim a l'estranger. Tu abans parlaves d'aquest millennial que tenim a Londres. A l'any 2000... Actualment, aproximadament, tenim 2.300.000 espanyols a l'estranger. A l'any 2008 n'hi havien 800.000 menys. A l'any 2008 estem al costat. Però és que els que tenen al voltant dels 30 anys... superant el 33%, és a dir, 800.000 millennials, a prop d'un milió de millennials espanyols, els són tenim fora. A l'estranger. Mm-hmm. Curiós.
Se'ns acaba el temps. Anna Boza, advocada, gràcies.
Gràcies.
Jordi Cerezuela, director d'Ibermutuamur i també diplomat en management, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Mireia del Pozo, advocat, titulada en tecnologies i comunicació, també moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Aleix Valls, és director general de la Mobile World Capital i actualment el CEO i cofundador de Liquid Co. Gràcies també.
Gràcies.
Només un dubte, perquè abans parlaves, la gent aquesta que s'ha fet de Facebook... Crec que els millennials, això de Facebook, ja no...
Sí, és algo de viejos, no? Sí,
bueno, és el que dèiem. Van arrencar la xarxa, de cop i volta ja no està de moda i se'n van amb una altra.
Però la generació Z ja no s'obre per fer-se Facebook.
No, és de Snapchat o és Instagram o la solució que correspongui. Però és igual, i és transitori, serà una altra.
Pues ja saben què han de fer els que vulguin fer-se d'Instagram. També tornem la setmana que ve, saludem a Jordi Carretero, tornem el dijous a partir de les 8 a través de Radio Estel. Bona setmana.